Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé. I tu, tens ganes de conèixer doncs, la trajectòria vital i professional del nostre convidat?
Moltes, moltes. Perquè ara estàvem parlant una miqueta amb ell, així. I, bueno, el nostre convidat, com sempre, una persona especial, és una persona que li agrada anar sota el mar. És una persona que li agrada submergir-se sota l'aigua. I, és clar, sota l'aigua, ell ens ho explicarà millor, és un món que té tres dimensions. Pots anar amunt, avall, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Jo diria que, a part de ser un món on es pot fer molt esport, és un món màgic, un món preciós, no? És un esportista que se sap orientar molt bé sota l'aigua. També és un esportista de terra, que sobretot amb el bàsquet, això també ens ho explicarà. Jo diria que és un esportista d'aigua i de terra i de mar, no? Un enamorat del mar, Raquel.
Un enamorat del mar com tu, Josep, i nosaltres el que fem sempre és doncs, a posar-nos en situació. Una altra alegria de viure ens va visitar també la sabadellenca i activista Margarita Pérez i aquesta va ser la seva recomanació.
Bueno, aviam. Recomanaré un esportista, ja que hem parlat tant de l'UNESUB, recomanaré un esportista.
Vinga, em sembla bé.
Un esportista que es diu Roger Barnosell, que és... Ha estat d'orientació subaquàtica, però també fa bàsquet, i que és de l'Unisub de tota la vida, i als 14 anys ja era submarinista, i ha estat campió d'Espanya moltíssimes vegades, ha estat també triat dintre dels 10 millors esportistes de Sabadell en alguna ocasió, per diferents aspectes, a vegades de promoció, a vegades dels 10-10, i ha representat a Espanya als campionats europeus i mundials d'orientació subaquàtica. Penso que és molt bona persona, també. Té un caràcter molt afable i és molt optimista.
Doncs bon dia, Roger Barnosell, professor, també expert en orientació subaquàtica, jugador de bàsquet i apassionat del surf, entre altres esports. Benvingut al matí.
Hola, molt bon dia.
A veure, molt bé, moltes ganes de conèixer doncs això, la teva trajectòria després d'aquesta presentació, però comencem, com sempre, per l'inici. On vas néixer?
Pues vaig néixer a Sabadell, al Nen Jesús.
Sí? I... Sí. Germans, germanes, com...
Tinc un germà que es diu Albert, que, bueno, que ens portem un anyet i mig, i menys de dos anys, i la veritat és que ens hem crescut junts, vull dir, hem estat ben un bé per l'altre.
I què anava a dir? Això ja anirem cotxot, però a quin col·legi et vas anar? Quin col·legi vas anar així?
Doncs mira, a la primària vaig estar a l'Enric Casases i després a la secundària a l'Escola Industrial, els dos públics de Sabadell, i després la carrera la vaig cursar a l'Autònoma.
I records d'aquella època? Això jugaves pel carrer? Te va agafar aquesta època de jugar pel carrer o ja no...?
Mira, el bo és que on vivia quan era petit, que era al carrer Felip Benassat, hi havia un pont a l'altra banda del carrer i, per tant, hi passaven molt pocs... Era un carrer tallat. Per tant, hi passaven molt pocs cotxes i, doncs, de ben petit sí que me'n tinc molt bons records d'estar jugant amb la pilota fora, perquè com no passaven gaires cotxes, de que hi haguessin veïns i veïnes que ens cridessin l'atenció per picar-los els cotxes sense voler i coses d'aquestes, sí, tinc un bon record. I Déu-n'hi-do, sí que havíem jugat no en parc, sinó al carrer, Déu-n'hi-do que havíem jugat.
I recordes el Sabadell d'aquella època, també mentre anaves a l'escola, també, o records de l'escola?
El record és molt similar a la, al que tinc ara, eh? Vull dir, a nivell estètic sí que hi ha coses que han canviat i tal, però sobretot a la part del centre i tal, que és per on em movia jo, però el record d'un canvi molt gran o de viure en una altra ciutat no el tinc. O sigui, el tinc bastant similar al que tinc, al que tinc ara.
Mm-hmm. I yes. Això, i la teva així immersió, quan comença?
Pues la meva immersió comença des de ben petit, perquè sempre havia vist el meu pare que feia orientació, bueno, que m'havien portat als campionats d'orientació quan ja en feia ell, o ell sempre, quasi tots els viatges que feia quan marxaven i ens deixaven amb els avis, o nosaltres també anàvem amb ells, eren destinats al submarinisme, i clar, vulguis que no, nosaltres estàvem allà sempre veient tots els materials, provant cosetes, sempre estàs toquetejant per allà i inclús algun dia quan sortien de la immersió et ficaves amb les aletes, les orelles i submergies amb ell una estoneta, amb el regulador complementari que porten. La veritat és que des de ben petit...
Des de petit, no? Portaves gairebé ja l'ADN, perquè, evidentment, com explicaves, tenies el millor professor, no? El millor mestre, el pare, que a més era president d'UNISUP i, clar, evidentment, no ha volgut doncs, deixar passar l'oportunitat d'explicar i destacar precisament això, que sempre l'has acompanyat.
El Roger, a partir dels 7 anys, als 7 anys ja havia provat de respirar sota l'aigua quan jo acabava la immersió, venia amb el segon regulador i ja provava. El primer viatge que vam fer amb ells van ser que tenia 8 anys o por ahí, i vam anar a Sri Lanka i Maldives, i bueno, allà no va poder fer immersió encara perquè no tenia el curs, però sí que ja feia snorkel amb el seu germà i la seva mare. Després, com a viatges així importants que hagi fet amb ells, doncs, bueno, Austràlia, Seychelles, Còrsega, que era un orgull poder anar amb la família i fer immersió amb els seus fills en comptes de companys, tota la família. Llavors, a nivell competitiu, et diré que ell va començar l'orientació de jovenet, ell ho havia viscut quan jo competia, ell venia, ja dic, des del seu naixement, jo era quan estava en pleno apogeo, el va viure, llavors als 14-15 anys ja ho va començar a provar, era molt bo, la veritat, en campionats de Catalunya i d'Espanya ja destacava, el van seleccionar a l'equip espanyol i se'n va anar a un campionat d'Europa, després un campionat del món d'Hongria, on va quedar, em sembla, si no recordo malament, el quart, amb una prova de 5 punts, i va continuar tenint molts èxits així a nivell de l'equip català, que bueno, era un orgull com a mi, com a president de l'UNISUP, com a seleccionador i entrenador seu, però sobretot com a pare, que bueno, veure el teu fill arribar tan lluny, la veritat és que era un orgull de pare més que de president o de seleccionador. Llavors, també dir-te que, aviam, en principi, avui en dia, quan tots tenim una edat que ho deixem, ell el casar-se i el tenir una grandíssima dona, que és la Laura, i ara pare de dues criatures, el Pau i l'Ona, la veritat és que no deixa el món del mar, perquè ara fa surf, fa immersió, i bé, el poc temps que em pot dedicar a mi, sempre que ve allà Roses, que podem fer immersió, és un orgull veure que els teus fills t'acompanyen a la passió que ha sigut la teva vida.
Doncs espera't, ara comentem, però la mare, evidentment, també ha volgut doncs, posar-hi cullerada.
Hola, Roger. Recordes que amb 7 anys ja volies fer waterpolo al Club Natació Sabadell, però va resultar que no tenies prou rapidesa en edat? Aviat te'l vas canviar pel bàsquet, que ha estat l'esport que has practicat fins ara. I quan tocaves el saxo, tenor, amb aquells concerts que preparàveu amb un cap de setmana a Sant Cugat, amb aquella orquestra juvenil, un dia vas voler tocar el saxo baix i amb aquell cap de setmana et vas preparar el concert, tocant el saxo, un que no havies tocat però que no era tan diferent. Sempre has estat inquiet i et calia fer moltes coses. Compaginaves el bàsquet, l'orientació subaquàtica, els concerts d'orquestra i l'ESO fins als 18 anys. Després, la universitat, l'orientació subaquàtica i el bàsquet. Tenint en compte que l'orientació subaquàtica és un esport bastant tècnic, amb aquells que organitzàvem el Pantà de Sant Ponç, a l'UNISUP, destacar sobretot el bon companyerisme entre competidors, Recorda, Roger, que si a algú li faltava algun dels estris que cal per fer la competició, els compartíeu, encara que tots volíeu guanyar. Hi havia molt bon ambient. Ets un bon fill, un bon mestre i un bon pare. Enhorabona per l'entrevista. Petonets.
Doncs ara sí, ja podeu comentar després d'escoltar doncs, els pares això, que evidentment m'ha agradat molt el que destacava també la teva mare, no? Aquesta, doncs, aquest companyerisme, no? Fins i tot, malgrat la rivalitat.
No, la veritat és que, clar, al final l'esport no era un esport massiu, o sigui, no érem gaires, vull dir, no, serem sincers, potser en tota Espanya quan jo competia, quan ja la millor època eren 70 fitxes federatives o 60, no? I al final t'acabaves coneixent amb tothom, i tot i que sí que tothom volia fer-ho el més bé possible, amb qualsevol, quan hi havia un inconvenient o hi havia alguna cosa que no acabava de sortir del tot correcte, doncs intentava entre tots que pogués, perquè al final el més important era participar, passar el cap de setmana, disfrutar, gaudir. Era el més important d'aquell, això, i que sí, i després si guanyaves i podies posar-li la mà a la cara a algú, doncs ho feies, però bones, sense cap tipus de competitivitat dolenta, de malestar, o no se'n generava, que sempre en campionats superafables, d'anar sortint-nos a sopar després, o sigui, amb tothom, amb totes les federacions, inclús amb federacions que no tenien els mateixos pensaments que tu, però bueno... Mira, jo tinc un record molt maco d'aquella època i va estar molt bé.
Jo una miqueta m'agradaria, si és el començament, quan fas aquesta primera immersió, no? Destacar una miqueta aquest cuc que se't posa a l'aigua, no? Quan comences a submergir-te, no? Abans de competir, però a més aquí l'Unisum, no? Que també ens parlessis una miqueta de la gran tasca que es fa i s'havia fet aquí l'Unisum, no? Amb els cursets de submarinisme, no?
A mi el primer que em va sorprendre és si hi hagués un club de submarinisme a Sabadell. Això és el que jo quan era petit i pensava, què fan aquests aquí? Quan era molt petit, eh?
Jo crec que, Roger...
Què fan uns submarinistes aquí a Sabadell? No hi ha mar, tenim la piscina a prop, però no hi ha mar. I clar, després sí que vaig veure que sortia gent, que gràcies a ells hi havia molts submarinistes a Sabadell, que gràcies a ells hi havia submarinisme a Sabadell, i que hi havia grupets de gent que s'anava tots els caps de setmana i sortien a fer immersions, que després es va generar un club d'orientació subaquàtica que va ser dels més punters d'Espanya, i molts campionats amb altres col·laboracions de gent de fora de l'Unisub, però amb la gran majoria dels participants eren de l'Unisub. I clar, tot això penses, ostres, sense el club de Sabadell, que deies, hòstia, què fa aquest club aquí? Doncs mira, i això, i ara que ho proves la primera vegada, poca gent es resisteix a repetir-ho. És una sensació... Al començament pot semblar una mica estranya i et pots sentir una mica incòmode amb tantes coses per sobre i tal, però a la que li agafes una miqueta la tranquil·litat, la calma, és una cosa espectacular.
I explica'ns què és això de l'orientació subaquàtica, no? Per la gent que doncs, no està tan immersa en aquest món.
Sí, mira, l'orientació subaquàtica és el mateix tipus d'orientació que es fa terrestre, s'han d'anar amb unes fites determinades. El que passa que es fa sota l'aigua, i sota l'aigua no en profunditats grans, sinó al final es navega un metre i mig, dos metres com a molt. El que passa és que s'ha de fer com un recorregut on hi ha diferents tipus de proves. Hi ha proves que s'han de trobar uns tubs sota l'aigua, que es diuen creus, o hi ha proves que les has de rodejar, o hi ha proves que has d'arribar amb una corxera que fa uns 15 metres i has de caure el més al centre possible, i et guies a partir d'una brújula i un contametros, que és que sota l'aigua la veus, i es participa en pantans. Per què en pantans? Perquè no hi hagi visibilitat, i el que prevalgui és la precisió que tinguis tu nedant, mantenint un rumb i comptant amb una hèlix, comptant uns metros, que és una agulla que et va dient els metros que portes, i que paris en el moment adequat o que frenis una miqueta abans perquè saps que hi haurà un moviment que hi haurà després. I això, al final, és un esport molt tècnic, i que quan ja tens assolida la tècnica sí que ja em comença a entrar la part física, que és la d'anar el més ràpid possible a fer tots aquests recorreguts. No sé si m'he explicat gaire bé.
Sí, sí, però... jo crec que sí, molt.
A més, recordar això, no?, que quan fas submarinisme, esclar, això vas carregadíssim, no?, amb les botelles, amb el regulador, amb el xaleco, amb tot l'argot aquest, amb el...
Sí, sí. O sigui, quan estàs fora l'aigua amb tot el material, penses, què estic fent aquí, amb tot això carregat, no em puc ni moure, estic incòmode. Totalment al contrari quan entres a l'aigua. Després dius, que bé que estic, floto, no necessito gaire esforç per moure'm. Però clar, al moment, sempre ho diem, quan comencem una immersió, ostres, qui ens fiques a l'aigua sense haver-nos de posar totes aquestes històries, perquè clar, el començament és una mica engorrós.
Però malgrat tot, has guanyat moltíssimes competicions, no? Explica'ns també doncs, els premis,
aviam,
no?
Al final, com és un esport que sí que és molt tècnic i que hi ha una part física, jo la part física menys la portava ja de sèrie, per dir-ho, perquè no havia parat de fer esport i tal, i la part tècnica, per una part, suposo, innata, o una part una miqueta, no sé, se'm donava una mica bé, i a partir d'aquí, doncs, això, doncs, vaig poder competir una miqueta més al nivell i guanyar algunes copes d'Espanya, algun campionat d'Espanya, i això em va portar que em seleccionessin per poder anar a europeus i mundials. També us dic, jo tenia la gran sort de que el primer europeu que em van portar com a juvenil, i el primer mundial també, i no hi havia gaire juvenils, perquè és un esport que no es pot començar sense el títol de submarinisme, i el títol de submarinisme, en la meva època, jo vaig ser dels primers que amb 14 anys o 15 anys ja em vaig treure el títol. Per tant, fins als 18 anys, que eren els juvenils, n'hi havia poques persones. I tampoc portaven a qualsevol, perquè no podien portar, havies de fer un mínim, no? Però, bueno, aquest mínim jo l'assolia, i que més endavant també vaig anar amb l'absoluta, perquè... Això, perquè havia guanyat algun campionat que jo competia amb ells, amb els absoluts.
Doncs precisament tenim una persona que et recorda i molt d'aquella època de competicions amb qui has compartit doncs, a mil aventures. Ell és en Lluís Vicent, d'Unisub.
Hola, Roger. Bueno, no sé si t'esperaves que estigués parlant jo, però bueno, m'han demanat i, com o no, el tenim batallites mil. Bueno, de lo del Roger, una anècdota que me'n recordo que em fa molta gràcia és quan estàvem fent submarinisme, feien competicions, Campionat d'Espanya d'Orientació Subaquàtica, estàvem a un pantà, a Sant Pons. Allà la visibilitat és bastant complicada i no es veu gaire, vale? Però bueno, estàvem els dos a una prova d'equips, en una reunió on estàvem els dos junts, i estàvem dient si marxàvem, esperàvem els companys que faltaven, si no esperàvem o què fèiem. I bueno, va ser molt, molt divertit perquè bueno, estàvem allà, al final els companys s'havien perdut i no havien arribat, vale? Però me'n recordo perfectament d'estar discutint-nos sota l'aigua sense parlar, però els dos sabien perfectament el que estava passant. I al final vam marxar perquè no arribaven els companys. I va ser molt bo perquè quan vam arribar a la meta, vam sortir, vam treure el cap, la mateixa discussió que estaven tenint sota l'aigua, els dos vam començar a discutir i se'ns va quedar mirant la gent de però què us passa? No, que estàvem discutint, no sé què, que clar, és que aquest diu no sé què, que jo li deia no sé quantos... I clar, una amiga es queda mirant i diu, però això ho estàveu dient sota l'aigua? I nosaltres, sí, clar. I clar, es va quedar una mica flipant tothom de que ens estàvem discutint i no calia parlar. Sí, que va ser divertit. La veritat és que, bueno, tenim batallites mil de tema d'orientació. Bueno, Roger, espero que vagi molt bé l'entrevista i ja a veure si la podem escoltar. Vinga, que vagi bé.
Doncs una abraçada al Lluís, i a nosaltres també ens ha sorprès, això, aquesta capacitat de comunicació dins i fora de l'aigua.
No, la de fora de l'aigua ja la tenim tots més o menys de sèrie. La de dins de l'aigua al final és... ens hem de posar d'acord i fes-ho com vulguis. Vull dir, inclús agafar material del company i dir-li mira cap aquí o cap allà, o espera't un moment, o tot molt gestual, no? Al final la veu no se sent i a més tens el regulador de la boca que no et deixa parlar. Per tant, has de fer-ho de qualsevol manera perquè ens entenguem. La veritat és que sí que aquell dia ho tinc molt present perquè això... Jo volia esperar-me, ell volia marxar i al final vam acabar marxant, o sigui, va acabar convencent, però jo vaig aguantar el temps suficient com per intentar esperar els companys. I va la discussió d'això, marxem? No, i jo li deia que no. I ell volia marxar i jo no volia. I quan vam sortir, ostres, t'havies d'esperar, tal, qual, no sé què, tal. I això, ens van veure dos o tres que estaven per allà esperant-nos i van dir, què feu? I, no m'entenia, que m'estava parlant allà sota i no volia fer no sé què. I allà sota estava parlant això i es va quedar com una anècdota bastant divertida en aquest sentit.
És que, a més, estem parlant també d'una època, vull dir que aquí a l'Unisub va ser haver-hi molta cantera, no? Que estem parlant de l'Alfredo Jordi, estem parlant de Bernocell, el Francesc, estem parlant, bueno, de tu... Vull dir que l'Unisub va ser molt potent en aquella època, eh? Va ser un...
No, no, a l'època del meu pare ja va ser dels punters, inclús del món.
Sí, sí, sí.
Nosaltres, sí. Nosaltres, que hem sigut com la segona generació i tal... A nivell mundial i a nivell europeu ho teníem bastant complicat. O sigui, siguent sincers, jo quan vaig aconseguir el quart d'europeu va ser perquè els altres van fallar. És a dir, que, no, no, que també compta, eh? Vull dir, és a dir, al final has d'arribar fins al final i el més ràpid possible. Jo a nivell físic era dels més lents d'Europa... Però, clar, després també calia la precisió i a nivell de precisió sí que, com ells competien en pantans més freds i amb una mica més de visibilitat, quan hi havia algun campionat en un lloc més tèrbol, que no hi hagués gaire visibilitat, quan no arribaven les seves búsquedes eren més difícils, els costava més buscar i tal, i aquell cop vam tenir la sort de que l'aigua estava una mica remoguda i que els altres van començar a fallar i jo vaig acabar fent un temps més o menys correcte, però vaig arribar fins al final i això em va generar que pogués ser el quart d'Europa. A nivell espanyol només hi havia una persona que competia a nivell físic amb els altres, amb més o menys al mateix nivell, que era un asturià que es deia Pablo, i era l'únic que tenia la capacitat física per poder competir. Mm-hmm. Suposo que a l'època del meu pare... Exacte. Tenien la història que no era tan no era tan físic, era mm-hmm. més tècnic, perquè era més, els aparells no eren tan bons.
Avui coneixent l'alegria de viure d'en Roger Bernosell i, evidentment, com sempre fem, demanem doncs, que posin banda sonora a aquesta secció. Roger, explica'ns per què has triat doncs, el grup Coldplay i per què aquesta cançó en concret.
Doncs mira, és del confinament, bàsicament. O sigui, és una cançó que estàvem confinats a Tarragona, a un apartament dels pares, perquè estàvem de baixa de paternitat i maternitat, perquè havíem sigut pares per segona vegada. I és una cançó que ens va animar bastant la vida, en aquest sentit, perquè no teníem tampoc molta tecnologia, perquè havíem marxat per 15 dies i ens vam quedar tancats 3 mesos, no havíem agafat ordinadors ni res, i teníem la tele i ens sortia un videoclip que sortia recurrentment va ser aquest. I agafàvem el Pau, que és el nostre fill, la Laura, i ens posàvem a ballar com bojos mentre la Ona dormia o descansava, cosa que a vegades la interrompia. I això és un record dels bons dins del moment que hem viscut.
Del moment complicat i convuls, i com has demostrat, sempre es pot trobar l'alegria, eh? Malgrat les dificultats que trobem a la vida. Sortim de l'aigua i passem a una altra de les teves passions esportives, no? El bàsquet, perquè et va enganxar també des de l'adolescència i la veritat és que has participat a diversos clubs, no?, de la comarca.
Sí, sí, sí. Fins a que no vaig ser sènior, que és a partir dels 18 anys, sempre havia estat al mateix lloc, i inclús el primer any de sènior també ho vaig estar, i que era el Club Natació Sabadell, perquè m'havia format aquí i estava a gust i ells volien que estigués amb ells, doncs jo vaig seguir endavant. I un cop va passar aquella època, doncs així vaig trepitjar Barberà del Vallès, Sant Quirze, Abadia... Sempre pel Vallès, perquè per l'desplaçament així no teníem tantes dificultats, però la zona del Vallès sí que m'he trepitjat uns quants equips.
Mm-hmm. I el pas aquest, diguéssim, de l'aigua a la terra, no? Sempre, per això, amb el club de natació, eh? Sempre...
Sí, 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 clar, l'Unisub, els cursos els vam fer al club, o sigui, el Club Natació, bueno, jo soc soci des dels 7 anys o 6 anys o alguna cosa així, i sempre començant amb el meu pare a fer això una mica de piscina i tal, i després a partir d'aquí els cursos, i després un cop vaig intentar fer això, el que deia ma mare, vaig intentar anar a fer waterpolo allà al club, em van dir que anava tard, que tenia 12 anys però anava tard, I l'altra opció, tenia un company que feia bàsquet, que es deia Roger Lligoy, també de Sabadell, i em va enganxar ell, era un bon amic, i vaig començar a jugar, em va començar a agradar, em va començar a agradar. Nosaltres sempre marxàvem els caps de setmana, no podíem anar a partits, vaig començar a intentar demanar als pares de quedar-me. Al final, quan ja veia una mica més jove, ja em quedava jo sol per poder jugar als partits de bàsquet. Per tant, no. També em vaig enganxar. Potser sóc una mica viciós esportivament parlant.
Sí. Mira, això no ho havia sentit mai, veus?
Però... Si no és amb el sentit, perquè el bàsquet, tu que el veus, com més tècnic o més físic, tu, el bàsquet?
Sí, jo crec que és una combinació de les dues. Els millors jugadors al final acaben tenint una part física molt important, i si tens físic, jo crec que per la part tècnica es pot suplir amb la part física, perquè si ets una persona de 2 metres i ets fort i alt i ets àgil i tal, tens molt guanyat amb el bàsquet. Però clar, a nivell tècnic, sobretot en categories inferiors, és el que preval. Quan ets molt gros, quan són petits, però no saps botar, l'agafes i no saps tirar o et costa molt, costa una miqueta. Jo tinc l'exemple, aquí el club va venir a jugar al Marc Gasol, que és un NBA, i és de la nostra edat d'això, i va venir quan era cadet, que tenia 14, 15 anys. No arribava d'un costat a l'altre de la pista gairebé mai.
O sigui, no arribava.
Era físic, però clar, era gros, no estava del tot coordinat, encara no havia fet un desenvolupament del tot i, clar, vist l'estrella que és a dia d'avui i veure'l com el veiem nosaltres, que sí que era molt gros i que ens dificultava molt les cistelles i ficava punts, o sigui, no era qualsevol cosa, però, clar, ningú s'esperava. En canvi, altres talents com el Rudy Fernández, que també va venir a jugar... i el veies des de petit que les ficava per on volia i com volia. I era la part aquesta tècnica que predominava quan eren en categories inferiors.
Mm-hmm. Doncs escolta, hi ha una persona del club de natació Sabadell que també se'n recorda d'aquesta època com a jugador de bàsquet, i és en Paco Rodríguez.
Amb el bar no sobren les paraules. Som molts anys vinculats al bàsquet i en diversos clubs de la comarca, però també aquí amb nosaltres, aquí al CN Sabadell, on va arribar a estar d'entrenador i de jugador. Per mi el bar no és un triomfador, és un jugador que ha deixat empremta al CN Sabadell, on va jugar els últims seus partits i on ens va ajudar molt a formar els jugadors joves. D'ell una mica destacaria doncs, el seu compromís i la seva qualitat humana i esportiva. Sobretot, també recordarem els seus famosos tirs lliures de tablero, uns xuscuts impressionants. Era únic, inigualable, espectacular. Però bromes a part, Roger, el Barno, per nosaltres el Barno, ha de ser un model a imitar. Mai tenia una mala cara ni un mal gest amb els companys, ni amb els contraris, ni amb l'equip arbitral, una persona que ha posat sempre pau i seny. Penso que la seva trajectòria tan llarga cada vegada seran més difícils de trobar amb d'altres jugadors que vagin fent. És complicat que un jugador sacrifiqui tantes hores durant tant de temps com ho ha fet ell. Ara ens veiem quan podem i espero gaudir d'ell sempre que pugui de la seva companyia. Res, un record i una abraçada molt forta. Fins aviat, crac!
Doncs déu-n'hi-do, no?, el llegat que has deixat, Roger, segons les paraules del Paco.
Bueno, mira, la veritat és que no me l'esperava aquesta, ara sí que m'heu sorprès. No, era el nostre, ha sigut sempre, des que era petit, va ser el coordinador del club i ens portàvem bé. Va ser el meu entrenador o segon entrenador al final de la meva època. I bueno, jo et dic, jo faig esport perquè m'ho passo bé i perquè gaudeixo de la companyia, del companyerisme, d'això. També sóc competitiu i no ho puc negar. O sigui, i quan perdia pues, també tenia les meves estonetes. Potser eren curtes, però també tenia la meva estoneta de malestar una miqueta. Però en general el que m'ha fet durar tant temps o poder estar tant temps vinculat és perquè m'ho passava bé i perquè m'agradava molt. O sigui, simple això. O sigui, estava molt a gust amb els companys, l'estona que passaves abans, després, durant els partits... I també això, sóc una mica exigent a mi mateix i pensava, va, jo puc aguantar el ritme dels joves tots els anys que vulgui. I ara me n'adono que no tant, però... però faig el que puc.
Sí, no digues això. L'esport és important, però l'important és passar-s'ho bé, no? Jo penso que això que dius és bàsic, no?, amb l'esport. Vull dir que l'esport és una cultura tota una vida, però que és important gaudir-ne i passar-s'ho bé, no?, amb l'esport.
És que com és una estona de lleure, al final, per molt competitiu que siguis o per moltes ganes tinguis que guanyar o d'arribar el més amunt possible, si no ho passes bé o no estàs a gust, jo crec que perds l'encant. Vull dir, perds l'alegria de poder-ho fer o de les ganes d'anar-hi. O sigui, jo tenia companys que no tenien ganes d'entrenar. Jo moria de ganes per anar a entrenar cada dia. És si els partits tothom vol jugar o tothom d'això, però vull dir, aleshores jo m'ho passava inclús algun dia, alguns entrenos millor que alguns partits, o... Bueno, gaudia molt del moment i de l'estoneta d'estar allà fent esport.
I per això ara fa surf.
Com estem aquí a Sabadell, a nivell de bàsquet? A nivell de...
Bueno, doncs mira, ara el primer equip del Club Natació Sabadell, hi ha diversos equips que estan, són bastant punters dins del Vallès, a nivell amateur semiprofessional. No podríem dir professional del tot, però ara el Club Natació Sabadell em sembla que l'equip de primer està a Copa Catalunya, que ara es diu Primera Nacional, perquè van haver de canviar la nomenclatura per poder jugar amb Covid. I han quedat, no sé si segons o tercers, han guanyat 7 partits, han perdut 3 i han mantingut la plaça i van pujar l'any passat de primera. O sigui que estava, o sigui que era una categoria superior a la que estava l'any passat i han quedat dels de dalt. O sigui que almenys el club, els altres no els he seguit tant aquest any perquè aquest any he desconnectat una mica del bàsquet amb els nens i la pandèmia no ha estat del tot connectat. Amb el club sí, perquè porto el Pau de natació i mentre estan fent natació i sortim em trobo el Paco o em trobo gent que puc parlar amb ells.
Doncs escolta, Roger, t'hem demanat 3 cançons que formin part de la teva banda sonora. Anem a la segona del grup Oasis, digues quina és i per què l'has triada.
Doncs el títol el tinc aquí preparat perquè és una mica llarg i no l'acabo de dominar del tot. És el Stop Crying Your Head You're Out. Uh-huh. I és, aquesta cançó és amb la que vaig ballar al Ball de Noces amb la meva dona. I mira, justament el vaig posar ahir, vam escoltar-la ahir, perquè tenia un dubte amb una altra cançó, soc sincer. I el vam posar i els dos ens vam emocionar, inclús ens vam posar a ballar una miqueta. Sé que ella ho estarà patint una mica si ho està escoltant, però és el que hi ha.
Vinga, doncs és un homenatge amb ella i també segurament que els nostres oients es posaran a ballar al ritme d'aquesta cançó d'Oasis. Vinga, que també et volíem demanar per la teva professió com a mestre, no? Explica'ns també, doncs, això, la teva passió, com és un dia amb tu, no?, a l'aula.
Doncs jo soc mestre d'educació física i normalment la meva aula és un pati i un gimnàs. Ara més pati que gimnàs perquè no podem estar en llocs interns. I la veritat és que gaudeixo molt, o sigui... M'agrada molt intentar promoure una part, la part cooperativa de socialització que té l'esport i gràcies a la meva feina ho puc fer. Vull dir, a dins de les aules, o sigui, fent les classes d'educació física, que és el que he fet més, he fet una miqueta de tot, però és el que faig més i inclús el que m'agrada més, fa que pugui exportar una mica els valors que tinc interns, aquests de la passió per l'esport, la part aquesta del companyerisme, de la socialització, de la cooperació, dins dels valors, intentar transmetre aquests valors als alumnes, amb una part també de conceptual a nivell d'educació física on s'han de treballar unes certes coses, però sempre vinculades amb la cooperació, amb la comprensió, amb la resolució de conflictes quan hi hagin i tal. La veritat és que molt content i tinc molta sort perquè treballo una cosa que m'agrada i penso que estem tant moltes hores treballant per no fer alguna cosa que no gaudim realitzant-la.
Roger, la veritat és que has passat per diferents centres escolars i un d'aquests, a l'escola Can Déu, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de deixar-te un missatge que segur que et sorprendrà. Escoltem el director de l'escola, José Luis, i també alguns alumnes.
José Miguel, el director de l'escola Can Déu de Sabadell. Bé, parlar del Roger és ben fàcil. Nosaltres hem tingut la sort que estigui un parell d'anys a l'escola i en el futur esperem que torni, perquè és casa seva. Doncs com a mestre és un tio fantàstic perquè s'entrega, s'il·lusiona, està molt motivat. La prova és que els nens que passen per les seves mans doncs el recorden després de molts anys i sempre en parlen d'ell amb molt bon humor i també les famílies. I com a company doncs també és un tio genial, és molt bon company, és bona gent, és bona persona, li dedica el temps i les hores que calgui, o sigui que no sé què més es pot dir. Ara completarem les meves paraules amb unes altres.
Hola, Roger. Som els alumnes de l'escola Can Déu.
Que vas tenir a quart.
Et trobem molt a faltar.
Ens agradaria tornar a veure't.
Abans de marxar de l'escola.
Cap mestre ha estat a la teva alçada.
Ets el millor.
T'estimem molt!
Una abraçada gegant, no, Roger, per tota l'escola, o sigui, déu-n'hi-do, el record que guarden de tu, Josep Alavedra, tu que ets professor, déu-n'hi-do, no?
Sense paraules, jo penso que això és el millor triomf, no, Roger? Aquestes paraules, això, treuen qualsevol campionat. És millor que qualsevol...
No, totalment. O sigui, que la veritat és que tinc un molt gran record d'aquell grup, tot i que va ser una mica durillo, perquè, tot dir-ho, era un grup que em va costar una miqueta a nivell d'organització, de resolució de problemes i tal, però, en el fons, acabes tenint millor record d'aquests grups així una miqueta que t'han costat més que grups que potser van més rodats i tal. És un triomf. És, per mi, el que em fa seguir content i feliç fent la meva feina. Al final, les hores que hi dediques i les estones que estàs amb ells i que ells tinguin aquesta apreciació de tu, a mi m'omple. Vull dir, m'omple i m'omple molt. Vull dir, no els hi puc dir res més que gràcies a ells. És que em fan això, et fan posar vermell, tot i que no m'hi veieu gaire.
A nosaltres sí que fem aquesta entrevista a causa de la Covid per Skype i la veritat és que s'ha emocionat i nosaltres volíem agrair també doncs, a l'escola aquesta participació. Se'ns va acabant el temps i tenim encara dues preguntes més importants per tancar aquesta entrevista. Vinga, Josep.
Sí, això, Roger, quan tens una mala immersió, quan el regulador no acaba d'anar, quan l'aire s'acaba... Què és el que et dona l'alegria de viure? On trobes l'alegria?
La veritat és que no me n'he trobat en gaire situacions d'aquestes, tot i que sí que en alguna competició o alguna història sí que hi ha hagut aquesta sensació, eh? Però l'alegria de viure és la tranquil·litat. O sigui, intentar estar una miqueta tranquil, posar-te a gaudir del moment que estàs vivint, perquè potser és l'últim. I jo sempre ho he pensat, eh? S'ha de viure totes les coses que fas, totes les coses grans, al màxim i intentar-ho aprofitar. Si tens 5 minuts per poder gaudir de qualsevol cosa, aprofita'l. Si tens el que sigui, aprofiteu. L'alegria de viure és això. No sé, jo ho veig així. Aprofitar tot el temps que tens, totes les amistats que tens, tots els companys que tens i extreure'n al màxim per poder tenir vivències bones. Ho veig una miqueta així.
Doncs és un bon missatge, que ens deixa als nostres oients aprofitar al màxim la vida, que a vegades no som conscients i passa molt ràpid.
Sí. I res, i quins recomanes per compartir, que vingui aquí a compartir una miqueta la seva alegria de viure?
Doncs mira, us recomano una persona una mica especial, que és es diu Eric Tena. És un actor de cinema per adults, tot i que és feminista i té unes idees molt interessants. El seu nom artístic és Silvan i res, penso que és una persona de Sabadell de tota la vida, que també ha estat entrenador de bàsquet, jo el vaig conèixer en el món del bàsquet, vaig jugar amb ell en uns partits de bàsquet, inclús ens seguim veient i quedem de tant en tant. I crec que és una persona que pot donar un punt de vista diferent de tot aquest món, que a vegades potser és una mica obscur o una mica... o una mica que no s'acaba de veure del tot bé, perquè, bueno, és una mica tabú, no?
Totalment.
I crec que podria portar-vos bastant.
Doncs em sembla una recomanació molt diferent dels convidats que ens han vingut doncs, aquí a l'Alegria de Viure. Josep, el buscarem, eh? Ja ens passaràs el contacte, Roger, i doncs, mira, també serà interessant, no?, descobrir la seva trajectòria.
Que, a més, és un món que també forma part de la vida, no? També forma
part. Sí, sí. Sí, sí. I quan ho parleu amb ell segur que us ho farà veure un altre punt de vista.
I, escolta, també presenta'ns l'última cançó que ens has recomanat, que també serà un bon final per acabar doncs, aquesta secció amb molta alegria.
Doncs mira, ben bé ve d'aquí. Ve de l'alegria de quan estàvem a la universitat i sortíem amb els companys a prendre quelcom a la nit. I ens ho passàvem molt bé. I clar, jo cada cop que la sento em porta aquell record i aquell record és màgic, és bonic, és d'això de companyerisme en un altre ambient, no tan esportiu, però, i no tan sa, però bueno, que també s'ha de viure i que també s'ha de gaudir.
Doncs amb aquesta cançó del Muchachito Bombo Inferno posem banda sonora final a l'Alegria de Viure d'avui. El Roger, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Roger, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer per part meva.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Matí, amb Raquel García.